L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. Aquesta salutació de benvinguda que diàriament us oferim, arribats en este punt horari des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que cada dia elaborem amb la participació de les diferents emissores municipals associades a EMUTE, un temps que també avui, dimarts, primer dia del mes de març de 2016, encetem a ritme de titulars. Avui començarem parlant dels pares d'Amposta i del Tebre que reclamen una reducció de les ràtios en lloc de la supressió de dues línies de P3 en aquests municipis. Ensenyament defensa que Amposta tindrà menys alumnes per classe i que es mantindrà la línia de del Tebre si la preinscripció supera els 101 alumnes. L'Ajuntament d'Amposta aprova en ple les bases reguladores per tal de subvencionar fins a un 10% l'impost de béns immobles a totes les primeres vivendes de la ciutat, una mesura que beneficiarà fins a 3.000 famílies de la capital del Montsià. I Santa Bàrbara modificarà puntualment el pla parcial del polígon Barranc de Lledó, una iniciativa, una actuació que es fa per donar cobertura legal a la petició d'ampliació que ha presentat una de les empreses instal·lades en aquest polígon. Després de molts anys de reivindicació per part dels veïns, el mercat exterior d'Amposta, que se celebra cada dimarts, canvia d'ubicació i implementa les parades cap a la plaça Ramon Berenguer IV. Avui coneixerem també els problemes que alguns municipis del territori tenen per rebre la senyal de TDT. El Godall és un dels 5 ajuntaments que encara no reben aquesta senyal i que presentaran una moció perquè tracten tots els ajuntaments ebrencs demanant el recolzament a la seva petició. Dissabte que ve es presenta el llibre La cuina dels arrossos del Delta de l'Ebre. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar a la informació meteorològica, avui tractarem també diverses incidències que a causa de les fortes ventades de les últimes hores s'han provocat a les principals vies de comunicació del nostre territori, tant per carretera com ferroviàries. Ahir a la tarda un tren va interrompre la circulació de les línies R15 i RT12 entre Vandellòs i l'Ametlla. 110 passatgers van resultar afectats. També este mateix matí 25 passatgers d'un autobús han resultat il·lesos en una col·lisió amb un camió a l'autovia A7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Per últim, destacarem també que l'autopista AP7 a l'hora de tancament d'aquest informatiu continuava tallada en el sentit nord al seu pas per Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per un camió que va volcar ahir a la tarda. El trànsit es desviava per la Nacional 340. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, el recorregut informatiu del dia l'encetem avui tractant qüestions d'actualitat relacionades amb l'ensenyament en dos municipis de les nostres terres, Amposta i del Tebre. Els pares d'alumnes d'aquestes dues poblacions reclamen una reducció de les ràtios en lloc de la supressió de dues línies de P3. Ensenyament, per la seva banda, defensa que Amposta tindrà menys alumnes per classe i que es mantindrà la línia de del Tebre si la preinscripció arriba als 101 alumnes. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Un grup de representants de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de les Escoles de Deltebre i Amposta entregaven ahir als Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre gairebé 1.600 firmes contra la previsió de suprimir dues línies de P3, una a l'escola L'Assumpció i l'altra a l'escola Soriano Montagut. Els pares i mares es van reunir amb el director territorial Toni Martí per reclamar que redueixin la ràtio d'alumnes per classe en lloc de treure línies degut a la baixada de la natalitat. Jaume Castellà, de l'AMPA de l'escola Consol Ferrer d'Amposta, defensava que la baixada de natalitat ha de ser una oportunitat per millorar la qualitat de l'escola pública.
Com a pares i mares de l'escola pública, doncs pensem que és una oportunitat per a que no llevin línies i poder baixar els ràtios dels alumnes i així doncs, mantenir, augmentar la qualitat de l'escola pública, que pensem que aquesta mesura el que farà és disminuir-la. Ells diuen que és per una qüestió de que hi haurà menys alumnes, és cert, però tot i així el que estem fent és que si llevem línies estem mantenint els ràtios. Per tant, repeteixo, és una oportunitat per augmentar la qualitat de l'escola pública.
Per la seva banda, Tere Ballester, de l'AMPA de l'Escola Riumar de Deltebre, demanava que revisin les dades del padró perquè les dades amb què treballen són diferents de les d'ensenyament i critica que sempre es retalli l'escola pública.
Nosaltres, en el cas de Deltebre, s'estan equivocant perquè tenen els números errats. I el que els estem demanant avui també és que se reunisquen en l'Ajuntament d'allà baix, que els donin les dades reals, perquè a partir de ser un crió no ens poden treure la línia. A nosaltres ens surten 106, però realment seran 103. I és el que avui volem que ens revisin i que ho volem parar-ho. I que sempre estan tocant l'educació pública. És que jo suposo que és perquè la gent que ho toca, els crios els porten a la privada. I haurien de mirar una miqueta més per la gent que no poden arribar on arriben ells.
El director territorial d'ensenyament explicava que a Amposta s'ha planificat una ràtio de 21 alumnes per classe en lloc de 25 perquè es mantindrà una de les dues línies de P3 que caldria traure segons les dades del cens. A Deltebre, el consistori ha revisat el cens i es podrien superar els 100 alumnes. Si es confirma durant la preinscripció escolar, es mantindrien les 5 línies de P3 del municipi. Toni Martí.
N'érem conscients que passar de 10 a 8 era fer una baixada bastant dràstica i vam planificar en el seu moment de poder mantindre una de les línies i deixar-ho en 9 línies, però la realitat és que, malgrat que els números feien que podíem anar a 8 línies, planificant tal com s'ha vingut planificant durant tots aquests últims anys en una ràtio que podem discutir si és acertada o no és acertada, però és la ràtio que ja són de 25 alumnes, doncs han pogut baixar, vam mantindre un grup, actualment estarien en una ràtio de 23 i en posta en la proposta que feia el departament ens quedaríem a 21 alumnes per grup, menys de la que tenen actualment, però és que és veritat que tenen una davallada significativa d'alumnes. Jo avui he contestat a l'Ajuntament de Deltebre que de mantenir la prescripció sent un alumne, evidentment a ràtio 26 recuperaran el grup que els pertocava. Avui m'han entregat unes signatures i uns papers on els pares demanen que puguen elevar, perquè ens consta que pareix que hi ha altres localitats, no les del meu territori, perquè jo he seguit les instruccions que determina el departament a l'hora de fer els grups, però que demanen que se puguen revisar les ràtios i que no siguin ràtios 25, aprofitant la davallada de natalitat. Jo, evidentment, aquestes reivindicacions i les seues cartes les trametré a la Direcció General de Centres Públics i a la Conselleria per a que ells facin les oportunes rectificacions si cal fer-les o mantenir-se, però nosaltres l'únic que hem fet, com venim fent cada any i com s'ha vingut fent sempre del territori, és poder fer els grups en funció de la norma. Hi ha anys que hi ha centres que el recuperen i hi ha anys que els centres que el perden, sempre en funció dels naixements.
Aquesta reclamació dels pares i mares arribarà ara als propers plens municipals dels ajuntaments d'Amposta i Deltebre, respectivament.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem tractant ara l'actualitat que generen els nostres ajuntaments. Seguim parlant del de la capital del Montsià, Amposta, que ha aprovat les bases reguladores per tal de subvencionar fins a un 10% l'impost de béns immobles a totes les primeres vivendes de la ciutat. Una mesura que beneficiarà fins a 3.000 famílies i en la qual s'hi invertiran 50.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta va aprovar en el ple ordinari celebrat ahir al vespre les bases reguladores de l'atorgament d'ajuts al pagament de l'impost per a béns immobles. En definitiva, serà una manera d'ajudar al pagament de l'IBI a totes les famílies d'Amposta. Solament han de ser propietaris de l'edifici, ser la seva primera residència i estar al corrent de pagaments. D'aquesta manera, els edificis en un valor cadastral inferior als 42.000 euros tindran fins al 10% de subvenció de l'impost de béns immobles. Els superiors en aquesta xifra tindran una subvenció del 4%. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, després d'aprovar aquest punt una iniciativa del regidor Germán Siscar.
Bueno, jo avui destacaria l'aprovació, sobretot d'aquestes noves ajudes a l'habitatge habitual, que el que fan és ajudar a la gent que té un habitatge habitual i en aquest cas fem bastanta incidència en els que tenen un valor catastral de menys de 42.000 euros, que rebran un ajut, acabarà suposant una rebaixa del 10% del rebut de l'IBI, i en aquells que tenen un valor catastral de més de 42.000 euros, que acabarà sent una rebaixa del 4%, que es complementarà en aquella que van tenir del 6% en el rebut de l'IBI i acabarà sent un 10% per tothom.
Segons l'alcalde d'Amposta, aquesta mesura beneficiarà a més de 3.000 famílies. Durant el ple municipal es van passar a aprovació diferents mocions, entre les que destaquen, per exemple, que el dia 7 de febrer del 2016 passi a ser una jornada històrica per a la ciutat d'Amposta després de la gran manifestació antitrasbassament. També es va presentar una moció per part dels socialistes per tal de que es reordene i millore la circulació per Amposta, o una del grup municipal de Convergència i Unió sobre la instal·lació del primer parc caní a la ciutat, que tindria aproximadament 7.000 metres quadrats. També s'estudiarà, a proposta de Convergència i Unió, la possibilitat d'obrir una zona d'esbarjo per a la gent jove d'entre 14 a 18 anys per als caps de setmana. I finalment també es va aprovar una moció conjunta entre Esquerra d'Amposta, per Partit dels Socialistes i Plataforma per Catalunya, demanant que s'aminore la ràtio de P3 per tal de poder garantir les 10 línies que han actualment Amposta, passant de 25 a 20 alumnes.
Gràcies, Manel, i de l'Ajuntament d'Amposta passem ara a parlar del de Santa Bàrbara, un consistori que modificarà puntualment el pla parcial del polígon Barranc de Lledó. Una actuació, una iniciativa que es fa per donar cobertura legal a la petició d'ampliació que ha presentat una de les empreses que hi ha instal·lades al polígon. El ple ho va aprovar unànimement i ara caldrà que ho faci també la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Una de les empreses ubicades al polígon industrial Barranc de Lledó de Santa Bàrbara ha adquirit nous terrenys per tal d'ampliar el negoci i poder ubicar els nous tancs d'emmagatzematge necessaris per poder desenvolupar la seva activitat industrial. Com que els tancs sobrepassen les mides reglamentàries, ha estat necessari que la Corporació Municipal aprovi la modificació puntual del pla parcial del polígon, que haurà de transmetre després a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre per a la seva aprovació definitiva. Alfred Blanc, l'alcalde de Santa Bàrbara, puntualitzava que es tracta d'una modificació que afecta exclusivament aquesta empresa i aquest tipus de sitges.
Perquè hi ha una empresa que demana ampliació de dels seus silos d'acumulament i sobrepassen una mica la mida reglamentària, per tant s'ha de demanar permís a la Comissió d'Urbanisme, Terres de l'Ebre, però el pas previ és passar-ho a aprovació pel ple. Esta modificació puntual que només afectarà en aquesta empresa en este tipus de silos, diguéssim.
La proposta va ser aprovada pels tres partits que tenen representació al nostre Ajuntament: Partit Popular, Esquerra Planera i Convergència i Unió. Encara que Xavier Boqué, regidor del Partit Popular, va suggerir que es podia aprofitar per modificar tot el pla parcial.
I ja que es fa aquesta modificació,
sí,
no seria bo potser que es fes a tot el polígon industrial? Perquè de la mateixa manera que el problema que es troba aquesta empresa, ens podríem trobar potser en altres empreses, ja que es fa una modificació, sí, que es fes tot. És una petita observació.
L'alcalde va respondre que la modificació puntual és menys complicada per a urbanisme que si s'hagués d'emprendre una modificació de tot el pla parcial. Si es fa per a tot el polígon serà més problemàtic. Si alguna altra empresa ho necessita, que ho demani també, va dir.
Bueno, vaig anar personalment en lo tècnic a urbanisme, a assessorar-me una mica sobre el tema, i bueno, la Comissió d'Urbanisme veu factible coses puntuals. Si ho fem per a tot el polígon, llavors ja tindria més problemàtica. Per tant, pensem que això és un tràmit burocràtic que el passa al ple i segurament la pròxima Comissió d'Urbanisme la passaran sense problema. Si ho féssim a nivell de polígon, llavors ja vindria, seria quan tindríem... Si hi ha alguna altra empresa que ho necessite, doncs que ens ho demani, que nosaltres tampoc no tenim cap impediment en parar ningú.
Per la seva banda, Esquerra Planera també va votar-hi a favor perquè creuen que és positiu que una empresa vulgui ampliar el seu negoci i, per tant, cap la possibilitat de que es puguin generar llocs de treball a la població.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu Emotiu.
Després de molts anys de reivindicació per part dels veïns, el mercat exterior d'Amposta, que habitualment se celebra setmanalment cada dimarts, canvia d'ubicació i ho fa implementant les parades cap a la plaça Ramon Berenguer IV. Novament, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Sí, d'avui, 1 de març, el mercat ambulant dels dimarts d'Amposta experimenta canvis d'ubicació. En concret, s'instal·laran parades a la plaça Ramon Berenguer IV, la carretera Simpàtica, fins a la confluència amb el carrer General Prim, el carrer 1 de maig, també, des de la confluència al carrer General Prim, i en els trams dels carrers General Prim, García Morato, Navarra i Tarragona, i entre els carrers 1 de maig i carretera Simpàtica. Amb aquesta nova ordenació s'allibera el carrer 2 de maig, permetent així la circulació i convertint-se en una via alternativa al carrer del Grau, i s'allibera també el pàrquing en superfície que hi ha entre els carrers 1 de maig i 2 de maig a l'alçada del Ruiz de Alda. La regidora de Comerç i Mercat Municipal, Susana Sancho, senyala que tots aquests canvis tenen la voluntat de donar resposta a les demandes fetes per ciutadans davant el síndic de Greuges per temes de seguretat, també per dinamitzar comercialment la plaça Ramon Berenguer IV al centre de la ciutat, a més que s'allibera també el carrer de darrere del Mercat Municipal per facilitar la càrrega i descàrrega. Amb els canvis d'ubicació també es garanteixen i preserven els 3 metres mínims de seguretat que permetre el pas d'ambulàncies, bombers i policia. D'altra banda, s'ordena l'aparcament de vehicles autoritzats dels paradistes per sectors senyalitzats pels colors. En aquest sentit, la regidora de Comerç i Mercat Municipal ha assenyalat que cada paradista tindrà una autorització per a un vehicle i també espai reservat per estacionar-lo. Així, després de molts anys i després de moltes peticions, finalment el mercat d'Amposta canvia en part la seva ubicació.
Gràcies, Manel, i seguim ara a ritme de qüestions tecnològiques. Godall és un dels municipis de les Terres de l'Ebre que està decidit a rebre la senyal de TDT, una senyal que encara no rep. No només Godall, sinó un total de 5 ajuntaments de les nostres terres tenen previst de presentar una moció als ajuntaments del territori, als ajuntaments ebrencs, demanant que recolzen la seva petició. Teresa Esmel, l'alcaldessa de Godall, diu que els veïns dels municipis petits tenen dret a rebre els mateixos serveis que la resta de ciutadans. Des de la Plana Ràdio, en té totes les dades, Josep Roig.
Els ajuntaments de les Terres de l'Ebre que encara no tenen accés a tots els canals de la televisió digital terrestre tornen a fer un front comú per demanar que la Generalitat es faci càrrec del cost de la instal·lació de les torres de comunicacions i dels equips tècnics necessaris per poder veure tots els canals de la TDT. Ara farà 4 anys, ja ho van intentar sense aconseguir-ho. Per això, i segons avançava l'alcaldessa de Godall, Teresa Esmel, al programa Món Local de la Plana Ràdio, han decidit tornar a reivindicar el seu dret a rebre els mateixos serveis que la resta del territori. Per això ja han tingut una primera reunió, els municipis afectats han demanat una reunió amb el delegat del govern i presentaran també una moció als ajuntaments ebrencs demanant que recolzen la seva petició.
A Godall només veiem primeres cadenes que van per satèl·lit, no veiem cap cadena de les Terres de l'Ebre. Diguéssim, tot el que va per TDT no en veiem cap, no es veu res, només veiem primeres cadenes i TV3, ¿vale? I també et diré que TV3 no ho veiem per satèl·lit, sinó ho veiem per una freqüència, l'antiga que ve de Caro, i encara la veiem per Caro, ¿vale? I bueno, la qüestió és que com nosaltres, està a Paüls, està al Farà de Carles, sí, està a Càceres, vull dir, han fet una primera reunió i potser és les ganes de tornar a emprendre una miqueta. Així que hem fet una reunió i estem decidits a anar a demanar. Anar a demanar a que ens fiquen les instal·lacions. Han fet una primera reunió en els pobles, els alcaldes dels, sí, pobles. Han demanat ja una reunió, estem pendents de que ens doni cita en el delegat del govern. I a partir d'aquí anirem cap al Generalitat. Intentarem parlar amb tots els partits i que entre tots els partits, quan entrarà la moció, que ens apoyen a que nosaltres poguéssim tindre les mateixes condicions que els demés.
6 anys després de l'anomenada apagada analògica, encara hi ha poblacions com Godall, Paüls, Alfara de Carles o Caseres i també una part de la Galera que no poden rebre correctament tots els canals de la TDT i només poden veure la televisió a través de les emissions via satèl·lit o per internet.
Durant 60 anys l'hem fet possible. Més de 100 actors i col·laboradors. Enguany, música en viu per l'Espigador. Espectacle de llums i so. Envoltats per la màgia de la nit i seguint el guió de la Divina Tragèdia. Només faltes tu. Vine i fes possible la passió.
El cap de setmana del 12 i 13 de març torna La Passió de la Cava.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Ho fem per avançar el contingut d'aquesta presentació prevista per dissabte que ve, la del llibre La cuina dels arrossos del Delta de l'Ebre. Des d'allà, des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Associació Local de la Dona de la Cava presenta el seu llibre La cuina dels arrossos del Delta de l'Ebre, editat per Onada Edicions dins la col·lecció La Teca. Aquest és el segon llibre de l'entitat que el 2012 ja va publicar La cuina del Delta de l'Ebre a la mateixa col·lecció. A la cuina dels arrossos hi ha 22 receptes que han anat a càrrec de les membres de l'Associació Local de la Dona de la Cava i que ens ofereixen un viatge culinari que va més enllà d'un conjunt de plats tradicionals, tal i com subratlla el coordinador del projecte, Gustavo Turón.
El llibre, el que tractem pues, és això, de guardar les receptes que se fan a les cases, perquè clar, no és un llibre per a la restauració, els restaurants ells treballen uns altres arrossos, a les cases se'n fan que a vegades els restaurants els fan, i són receptes que ningú, la majoria de gent les té a la memòria, alguns les tenen apuntades, però són els menys. Llavors el que volem és recuperar aquestes receptes. Com s'estructura? Doncs volem que vagi el nom de la cuinera, que en aquest cas és una ama de casa de l'Associació de Dones de la Cava, va la recepta, els ingredients, va també la manera d'elaborar-lo, com s'hi fiquen els ingredients, això supervisat per un cuiner, i després va una anècdota vinculada al plat. Hi ha uns iconos que són tres, unes formes humanes, que vol dir que si en van dos, doncs aquell plat és per a dues persones, si en van quatre, per a quatre. Després hi ha el temps de durada del plat, va com un rellotge, i fica, doncs, si és mitja hora, tres quarts, una hora, són plats, la majoria de més de mitja hora, de llarga elaboració, perquè l'arròs costa com a mínim entre 12 i 15 minuts de fer-lo, sigui arròs sec, caldós, melós, costa de fer-lo. I després va un gorro de cuiner que va de 1 a 3. Si és un gorro de cuiner, és dificultat baixa, 2, dificultat mitja, i 3, dificultat alta. El llibre és un llibre bonic, de col·lecció, de tapa dura, amb fotos molt boniques. La gent que va comprar l'altre, La cuina del Delta de l'Ebre, crec que a este també li agradarà tindre'l.
La presentació del llibre, La cuina dels arrossos del Delta de l'Ebre, de l'Associació Local de la Dona de la Cava, tindrà lloc aquest proper dissabte, 5 de març, a les 7 de la tarda, al sindicat.
Gràcies, Lluïsa, i el recorregut informatiu del dia el tanquem avui parlant i recollint algunes de les principals incidències que aquestes fortes ventades de les últimes hores han provocat en les principals vies circulatòries del nostre territori, no només per carretera, sinó també a les ferroviàries. Una avaria en un tren poc després de les 6 de la tarda va obligar ahir a interrompre la circulació en els dos sentits de la marxa de les línies R15 i RT2 entre Vandellòs i l'Ametlla de Mar. L'avaria va tindre lloc concretament entre l'Ametlla i Bifurcació Calafat i, segons Adif, la gestora d'infraestructures, es va originar per una incidència tècnica al sistema d'electrificació entre el pantògraf del tren i la catenària. Adif va treballar per restablir la circulació entre Vandellòs i l'Ametlla. Finalment es va considerar millor no evacuar els 110 passatgers del tren que va provocar aquesta incidència. Una circulació de trens que va estar interrompuda entre 6:15 de la tarda i que es va reprendre a 7:45, un parell d'hores després, segons Renfe. La incidència va afectar trens regionals de la línia R16 i també trens de llarga distància del corredor mediterrani que van acumular retards superiors als 90 minuts. En principi, el tren que va causar l'afectació transportava 110 passatgers i en un primer moment s'havia anunciat que se'ls evacuaria a peu fins a una carretera pròxima on els esperaria un autobús. Finalment, però, atesa la dificultat per accedir a la zona, es va considerar més prudent que esperessin dins del comboi fins que se solucionés l'avaria. Protecció Civil va activar el pla d'emergències Ferrocat i bombers, Mossos d'Esquadra i la policia local van col·laborar en la solució d'aquest incident. Incident en el trànsit ferroviari i també incidències les que recollim a la xarxa de carreteres a les vies de circulació del nostre territori causades també per aquestes fortes ventades. L'autopista AP7 continuava avui dimarts a hora de tancament d'aquest informatiu, tallada al seu pas per Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord després que ahir a la tarda un camió de doble remolc embolqués i bloquegés completament els dos carrils de la via, segons informava el Servei Català de Trànsit. Mentre dura aquesta incidència, els Mossos d'Esquadra continuen fent desviaments del trànsit cap a la Nacional 340. Pel que fa al conductor del camió, va ser atès pel sistema d'emergències mèdiques i va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic lleu després que patís ferides de poca consideració. En l'accident també hi van treballar 5 dotacions dels bombers de la Generalitat. I encara una qüestió més. 25 passatgers d'un autobús que cobreix la ruta entre Almeria i Barcelona han resultat il·lesos després d'un xoc amb un camió articulat a l'autovia A7 al seu pas per Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons ha informat este mateix matí el Servei Català de Trànsit. L'accident, en este cas, s'ha produït cap a 3:15 del matí al quilòmetre 1127, aproximadament en sentit nord. Com a conseqüència de l'impacte, el camió ha bolcat, tot i que el conductor no ha patit ferides de gravetat i es troba en bon estat. Pel que fa a l'afectació viària d'aquesta incidència, s'ha hagut de tallar un carril i s'han enregistrat almenys un quilòmetre de retencions, segons el Servei Català de Trànsit. Tot plegat, però, incidències, successos i accidents que posen en de relleu i amb més vigència que mai les reivindicacions que des del territori promouen constantment i des de fa ja setmanes, fins i tot mesos, plataformes com la que reclama un servei de trens dignes per a les Terres de l'Ebre i també la plataforma que, en este cas vehiculada a través de les diferents associacions de veïns del territori, reclamen la gratuïtat de l'autopista i solucions al col·lapse circulatori de sinistralitat que viu la Nacional 340 al seu pas per les nostres terres.
Els municipis de la Nacional 340 de les Terres de l'Ebre us conviden a la mobilització convocada per a dissabte 19 de març al Perelló. Mobilització respecte a la sinistralitat de la Nacional 340 i reivindicació de la gratuïtat de l'autopista. Dissabte 19 de març al Perelló a les 12 del migdia i a la rotonda de la Nacional davant del cementiri. Participen municipis de les Terres de l'Ebre, l'Ametlla de Mar, el Perelló, l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. Municipis del Pacte de Berà, el Vendrell, Calafell, Conill, Roda de Berà, Torredembarra, Altafulla, Creixell, Bellvei i Castellet, i la Gornal i l'Arbós. A més, la Federació Empresarial d'Autotransport. Us esperem. Prou peatges, prou morts. Nacional 340, solucions ja. Dissabte, 19 de març, tots al Perelló. Municipis de la Nacional 340 de les Terres de l'Ebre us necessita.
Cante, 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 tris.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Un dia més, el temps d'avui marcat pel vent, que està bufant fort, amb cops de més de 100 km per hora al Pirineu, també cap a la zona de l'Empordà, i es deixa notar especialment també les Terres de l'Ebre, al Cap de Tarragona, amb cops de 70-80, i en alguns llocs també arriben aquí als 100 km per hora. Doncs bé, vegin quina és l'evolució per les pròximes hores. Un vent que potser afluixa una mica temporalment als dos extrems del país, però compte perquè aquest vespre tornarà a enfortir-se durant la nit, matinada, tornarà a bufar força fort, i demà el vent anirà girant cap a ponent. Això vol dir que a partir del migdia creiem que les ventades seran fortes a molts sectors, sobretot del centre i sud de Catalunya. Ho anirem seguint. De moment podem veure les imatges del Telemetrosat que ens mostren doncs, tot aquest front que s'està acostant. Ens arriba demà, però arriba molt desgastat. I això farà que en pròximes hores parlem de cel serè o amb capes de núvols prims poc importants, temperatures més altes, vent una mica més moderat a l'espera que aquesta nit i demà torni a reforçar-se. Demà al matí ens creua el front que comentàvem. Hi haurà més núvols que seran més compactes, sobretot al Pirineu, on podrien deixar alguna gota, algun floc de neu a partir de 1.600 metres d'alçada. A la tarda la nevada a la Vall d'Aran pot anar una mica més i pot baixar una mica de cota, fins als 1.200. I a la tarda destaquem sobretot el vent fort, que ho farà de ponent a moltes comarques. El País Valencià, esperem que faci força sol aquesta tarda, també l'arxipèlag Balear, temporal marítim encara al nord de les illes. Demà el temporal comença a afluixar, augmenten els núvols prims en totes dues zones. I en pròxims dies arribaran cues de fronts que deixaran alguns ruixats de neu al Pirineu i aquests ruixats a la meitat nord poden ser una mica més freqüents durant el cap de setmana. Les temperatures tendiran a recular. Fins ara.
Mirant cap al cel i fent una ullada en aquesta previsió meteorològica, una jornada més, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, 1 de març de 2016, temps d'actualitat, un dia més presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, diàriament insistim en agrair-vos la vostra confiança per escollir la nostra sintonia. Demà hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.